Són les 11. El 2 d'abril li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
De seguida parlarem de llaus, perquè en alguns punts del Pirineu el risc és alt en aquests dies de festa. Per això els bombers fan una crida a la prudència si aquesta Setmana Santa teniu previst sortir a l'alta muntanya. Repassarem els punts més crítics amb Carles García, que és tècnic de predicció de llaus a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Una hora en la qual també viatjarem pel món amb el fotoperiodista Walter Estrada. Durant 9 anys va recórrer el món amb moto, tot sol, i va fotografiar centenars d'històries humanes. Té una llarga trajectòria i ha rebut nombrosos reconeixements internacionals gràcies al que ha captat amb la seva càmera per tot el món. Avui, ja ho hem dit, és dijous, Dijous Sant, i per tant és el dia de l'últim sopar de Jesucrist. Això ha inspirat la sessió golfa de l'Àlex Gorina, que avui ens portarà pel·lícules en què el sopar és el protagonista. Ha trobat quatre exemples molt bons que descobrirem d'aquí una estona. I justament després conversarem amb la persona que avui tindrà l'última paraula del dia, que ja des de les 10 segueix el programa ben atenta. Qui més qui menys coneix l'escàndol dels nens robats del franquisme, amb més de 300.000 casos potencials d'infants sostrets a mares republicanes, solteres o considerades impròpies pel règim franquista. La nostra convidada ha dedicat moltes hores de la seva vida a investigar-ho. Ella és Neus Roig Prunyonosa i parlarem amb ella poc abans de la mitjanit. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem a l'última hora del dia amb les veus que han marcat aquest 2 d'abril. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Mobilització col·lectiva d'una gamma completa d'eines i pressions diplomàtiques i econòmiques. Accions per tranquil·litzar la indústria, les asseguradores i els mercats energètics, i també per garantir la seguretat dels vaixells i els mariners atrapats.
This has gone too far.
Això ha anat massa lluny. És hora d'abandonar l'escalada i de començar a pujar per l'escala de la diplomàcia. Cal tornar al respecte total per la legislació internacional.
Els mitjans militars no poden resoldre el problema i una escalada del conflicte no és en l'interès de ningú. Instem una vegada més les parts implicades a cessar immediatament les operacions militars, iniciar el procés de converses de pau i evitar causar interrupcions encara més grans a l'economia mundial i a la seguretat energètica.
Ahora viene una parte donde ya apuntamos directamente a la Luna. O sea, estamos ahora dando vueltas alrededor de la Tierra. Ya es el paso final, donde ya hace ya un burn, como una dirección ya en dirección a la Luna, que ya el viaje tardaría cuatro días cuando ya empiece ese cambio.
A partir del día 7 se va a poner el servicio ya teóricamente normal en la línea R4, en este caso sur, y ya pasarán los trenes de viajeros en su totalidad, si no hay ningún problema, que creo que no debería, entre Martorell y San Sadurní.
Finlàndia, el que és el vol, és un preu alt. El vam comprar fa 3 mesos, no? I no és econòmic, però bueno, és el que hi ha.
Jo poso un bon moment per viatjar, perquè allà és més econòmic dins de lo que cap.
Anem a Palma. Llavors tenim el cotxe, ja és una de les coses que ens preocupa, el preu de la gasolina, que està a 1,6, 1,7 allà, però bueno, hem hagut de sacrificar això.
Per tant, ha estat endreçat, ordenat, sense incidents, i mitigar de manera important les retencions, especialment amb els nostres carrils addicionals.
Tenim un 75% més o menys obert al mercat i estaríem parlant segurament d'ocupacions molt similars als altres anys anteriors.
Les ocupacions dels nostres hotels a peu de pista està al 90%.
Aquest client europeu que té vacances de manera desestacionalitzada ens produeix moltes més pernoctacions i això és molt important pel sector del càmping.
Aquests anys estan venint amb símptomes respiratoris baixos, que diem, que és que s'ofeguen, no? Quan surten al carrer, no només tenen el nas tapat, sinó que noten que el pit tenen una pressió, a vegades senten sibilàncies, tenen tos, no? I això són símptomes que ens fan pensar en asma al·lèrgic i que quan fem els estudis d'asma al·lèrgic amb les espirometries veiem que realment aquests pacients s'han fet asmàtics.
Ningú se sent rebutjat, al contrari, és un espectacle que la gent que hi creu bé i empatitza, i per tant la gent que veu un miracle doncs veu que és un miracle, i la gent que no és creient doncs veu el truc escènic i diu, hosti, això és bonic.
Ciao, Eufòria, com esteu? Soy Laura Pausini.
Alguna cançó que voleu que canti 100%?
Jo vull que canti Se Fue.
Jo espero que t'hagi enviat un DM. Amor, prepara't perquè surts.
A veure, un DM no m'ha enviat, però tenim un meet and greet, no?, que li puc dir... Ciao, Laura.
Tant de bo faci el remix amb el Rau Alejandro. Ella fa de Rau i tu fas de Laura.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1 de juny de 1998.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Ei, jovent, torna a la Fonda.
Què s'està coent?
Aquest divendres sant, a la Fonda, caminarem per un camí de cabres, anirem a Manresa a trobar un restaurant. L'Adam Martín passarà pel Bocato di Cardinale. El cuiner Jordi Ávila ens portarà una cuina ben fresca i acabarem dinant amb el Lluís Costa parlant de xocolata i de mones.
Quan és festa i cau entre setmana, obrim la Fonda de Catalunya Ràdio amb Pep Noguer.
Us esperem, sí senyor. A on? A la Fonda.
Aquest divendres a la 1 del migdia.
Vinga, va, on te teniu el porró?
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Els bombers ja han fet 385 rescats de muntanya des de començaments d'any. És una vuitantena més que en el mateix període del 2025. De cara a la Setmana Santa, període en què tradicionalment se'ls acumulen aquest tipus de serveis, tant per rescats de neu com per altres activitats esportives pròpies de la primavera, demanen, Oriol Pujadó, bona nit.
Bona nit.
Molta prudència.
Sí, i atenció, perquè ara mateix el nivell és alt de Llaus, a l'Aran, a la franja nord pallaresa, és d'un nivell 4/5, A la resta del Pirineu parlem d'un nivell de 3 sobre 5. En declaracions a la CN, el cap del grup d'actuacions especials dels bombers, Oriol Vilalta, demanava molta prudència i també explicava que està preocupat per la dificultat que suposa haver d'atendre en un període curt accidents de tipologies molt diverses.
És una època de l'any on se'ns obre més el ventall, amb més possibilitats de tenir necessitat de rescat i sobretot d'aquesta variabilitat. Podem estar treballant amb una allau i al mateix temps estar treballant amb una lesió d'una extremitat d'una persona que estava fent un camí de ronda. Sobretot que la gent adequi les seves activitats a l'activitat que ells poden fer.
Ja des de la pandèmia, els rescats dels bombers al medi natural han augmentat un 20%. Els que es consideren imprudència pot ser que s'acabin cobrant. Dels 16 que s'han reclamat des del 2009, però quan va entrar en vigor aquesta norma, se n'han cobrat només 10. Entre els que ja han pagat hi ha excursionistes que van intentar travessar la Muga en ple episodi de crescuda, el rescat d'un esquiador que va quedar atrapat fora pistes de Masella o el salvament a la via ferrada de la Teresina, a Montserrat.
Gràcies, Oriol. En volem parlar amb Carles García, tècnic de predicció de llaus de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Bona nit.
Hola, bona nit.
De cara a aquests dies de festa, quines són les zones amb més risc de llaus?
De fet, ara és bastant similar a tot el sector que toca més la frontera amb França, perquè ha sigut una nevada important que ha vingut del nord i aquesta és la zona on més ha nevat i seria, de fet, doncs, la part nord del Pallars, la part nord de la Ribagorça, la part nord de la Cerdanya i també la part nord del Terfaser. De fet, tota la part que toca més cap a França. Uh-huh. Estaríem amb un perill marcat 3 per demà.
Nivell 3 de quan?
Sí, nivell 3 sobre 5.
Sobre 5.
Però, de fet, sí, el que passa és que també tinguem present que l'escala és exponencial, és a dir, un valor 3 no és que estiguis en el mig de l'escala, sinó que és un valor crític, de tal manera que la gent que surt amb aquest nivell ha de tenir capacitat d'apreciar per si mateixos les condicions del mantell, doncs, que no sí. És un grau en què tothom pugui sortir.
Sí, 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 s'entén. S'entén. Per tant, això és el primer que hem de saber. Consells per evitar aquests riscos a la muntanya, a banda de no anar-hi, és a dir, perquè sabem que hi haurà gent que tot i això pujarà. Què s'ha de tenir en compte?
Mira, sobretot, no és tant el fet de prohibir, sinó que tothom ha de ser conscient dels coneixements que té per abordar cada situació. És a dir, a muntanya hi poden pujar gent d'oci, professionals. Aleshores, la qüestió és que cadascú adapti el seu comportament als seus coneixements i a l'estat de la neu. I ara, com comentaven, doncs era una situació en la que realment la gent que surt hauria de ser gent experta, gent amb coneixement. Aleshores, a nivell de recomanacions, el primer, consultar el butlletí de perill de llaus, donat que aquesta perillositat canvia cada dia. Això ho podeu consultar a la web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, on no només es dona el grau de perill, sinó que et diu, zona per zona, en quines orientacions i en quines cotes podem trobar els vessants més perillosos. De tal manera que tu, tal tu comportem, dius, pues mira, escolta, en canvi de fer un vessant nord, anem a un vessant sud, que és més segur, o anem a cota més alta, o anem a cota més baixa. El primer. I portar el material bàsic de seguretat perquè en cas d'haver-hi un accident es pugui fer l'autorescat, és a dir, que els mateixos companys puguin rescatar alguna persona que hagi quedat colgada sota la neu, perquè per treure algú en vida l'has de treure en 10 minuts. Si venen bombers o cossos de rescat, probablement la probabilitat de sobreviure haurà baixat moltíssim. Per tant, autorescat amb material bàsic de seguretat.
Molt bé, doncs queden clares també aquestes mesures protectores. Per últim, t'expliques com és que s'han incrementat tant els rescats a la muntanya aquest any?
Clar, a nivell de llaus, que és el tema que toquem, realment aquest any, a tot el nivell de Pirineus, no només Catalunya, sinó al seu conjunt, el nombre de víctimes mortals està superant la mitjana. I això que encara ens falten ben bé 2 o 3 mesos d'activitat a muntanya. De fet, aquest any hi ha la combinació de 2 elements. Primer, ha nevat bastant, però sobretot la meitat dels accidents va ser quan hi havia poca neu. El que passa que aquesta neu té unes propietats que la fan perillosa, la fan desestructurar i fàcilment trencadissa. Per tant, no només és que hi hagi molta neu, sinó també aquesta neu, si està estable o està inestable. I d'això s'informen al butlletí, i això la gent ho pot consultar. Però bé, bàsicament això, ha nevat bastant i a més l'estructura particularment inestable aquest any.
Doncs apuntadíssim tot el que ens has explicat, Carles García, tècnic de predicció de llaus de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Moltíssimes gràcies. Informació per apuntar a tots aquells que vulguin sortir a la muntanya aprofitant aquests dies de Setmana Santa. Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit. Som muntanya. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Al Catalunya Nit marxem ara de viatge en moto i amb una càmera de fotos. I és que el nostre convidat d'avui és algú que durant 9 anys va decidir recórrer el món en moto, sol, sortint des de Barcelona, per tal de fotografiar històries humanes d'arreu del món. El resultat és un projecte impressionant que porta per títol The Journey i que posarem ara mateix sobre la taula perquè en volem conèixer tots els detalls. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata, dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con raro Julito. Walter Estrada, bona nit.
Estrada,
benvingut aquí al Catalunya Nit. Vas sortir de Barcelona i vas viure, de fet, a Barcelona un parell d'anys.
Sí, dos.
Molt bé. Sí. Ho provarem de fer en català, a veure què.
Hablar no, però puedes preguntar si quieres.
¿Debiste tirar más fotos, com diu la cançó que estàvem sentint, o què? Després de 9 anys, com un decideix fins aquí? Ja no necessito més fotos.
Bueno, són diverses raons. Una... es que se me acabó el continente americano, en el sentido de que iba para el norte, Nicaragua no me dejó entrar, como que por mi trabajo de periodista, y decidí ir hacia el sur y luego volví, terminé en Uruguay. Y no, a ver, está cerrado por ahora, pero nunca me gustaría hacer alguna parte de África en algún momento, la verdad.
Per tant, es va acabar el projecte de Journey, però no et vas quedar ja amb la sensació de que ja ho havies fotografiat tot, eh?
No.
Escolta, com i per què decideixes començar aquest projecte?
Bueno, en verdad quería tomarme vacaciones. Ya, suena raro, pero sí. Trabajaba en prensa, hacía documentales y proyectos. Tenía que ver muchos temas que eran de derechos humanos y eso. Y en un momento dije, bueno, necesito parar un poco, tomarme vacaciones. Y pensé agarrar la mochila y viajar y ya. Pero en Haití usábamos motos para movernos. Y entonces uno de los chicos le pedí que me enseñara a manejar la moto. Y dije, uff, esto tendría que haberlo hecho antes. Tenía terror a las motos. Y cuando volví a España, en esa época vivía en Madrid todavía, me saqué el carnet y empecé a preparar el viaje. En el medio me mudé a vivir a Barcelona, así que por eso salí de Barcelona. Y nada, iba a ir 6 meses para vacaciones. Y luego a los 6 meses dije, bueno, podría hacer un poco más. 2 años y luego terminé casi 9 años y medio.
¿Voltant?
Sí, sí, seguí. O sea, empecé a tirar hacia el este. Llegué a Vladivostok. De ahí crucé a Corea del Sur, de Corea del Sur a India, sudeste asiático, y luego de ahí a Australia, Latinoamérica. Y...
increíble, y Walter.
Sí, no, es que al final supongo que estás en una inercia que si estás cómodo y más o menos... yo iba dando talleres de fotografía en el viaje y vendía algunas fotos también del viaje, entonces al final como que la parte económica la iba haciendo mientras avanzaba. Entonces también eso me permitió un poco viajar. Luego es verdad que la parte africana la dejé un poco de lado porque realmente es muy caro viajar por África, visados, hay muchos visados, es más complicado y eso. Entonces, enviar mi moto de Sudamérica a Sudáfrica es muy caro. Entonces, como que dije, bueno, hasta aquí está bien.
De moment,
eh?
Eso es, sí. Aquesta moto, que dius, és una Royal Enfield clàssica.
Clàssica.
¿Cuántas vegades se t'ha espatllat en 9 anys i tants quilòmetres?
Es que se ha roto, dices.
Sí.
Se me rompió dos veces, pero normal. O sea, hay mecánicos en las ciudades, así que viajando es normal que también tenga algunos errores. Por otro lado, bueno, no parecen pocos o muchos, depende, pero son como 240.000. Yo cuando me saqué el carnet estaba aquí en Barcelona y tenía la moto, el primer año hice 20.000 kilómetros. Hmm. Si divides más o menos es por ahí, ¿no?
20, sí, uns 20.000 al any. Què has après de la condició humana, de com som les persones amb aquests nou viatges intensos arreu del món?
Bueno, en verdad confirmación de cosas que ya había visto, porque yo trabajaba en prensa, entonces viajaba un montón también, viendo la parte mala, básicamente, o la parte que de la gente sufriendo. Es confirmación de que en verdad tenemos muchas cosas, muchísimas más cosas en común de lo que realmente pensamos. A veces en nuestra cabeza está la idea de que alguien de Congo va a ser completamente distinto de nosotros, o alguien de, no sé, por poner un país, es que no sé qué país poner, India, vamos a poner, que es como una locura, completamente distinto. Mucha gente por todos lados, millones de personas. Y así todo, hay cosas que son, o sea, todo el mundo quiere cosas buenas para su familia, que sus hijos estudien, que tengan alguien que los quiera. O sea, cosas básicas en todo el mundo, básicamente. El problema es que, bueno, la política ya sabemos cómo es, y entonces se empieza a manipular ahí sentimientos, y al final terminamos, los argentinos terminan odiando a los chilenos a los bolivianos, y así, ¿no? Entonces, pero en general hay algo, yo no soy motero, así que no me considero motero, pero hay algo que sucede en la ruta cuando te cruzas con otro motero, que se saludan, ¿no?
Sí, sacas, ¿no? Dos,
claro,
dedos,
saca,
¿no?
Los dedos, eso es. Y en verdad tú no sabes quién es, ni qué piensa, ni nada. Lo único que hace es que comparte contigo que va en una moto, ¿no? Y así es un montón de cosas con un montón de gente. Hay un montón de situaciones en las cuales compartes es lo que te decía antes, compartes un montón de cosas y quieres casi las mismas cosas, en verdad, porque todo el mundo quiere más o menos lo parecido. Parecido.
La vida s'acaba semblant, ¿no?
Sí.
A molts llocs
del món. Somos bastante comunes, o sea, bastante simples en términos generales. Luego, obviamente, cada cual tiene sus complicaciones, pero necesitamos un lugar para vivir, comer, tener a alguien que nos quiera. O sea, no creo que necesitemos mucho más.
¿Vas trobar molta gent viatjant en solitari?
¿Perdona?
¿Encontraste mucha gente que viajaba también en solitario?
Sí, había muchas parejas también, casi siempre en la misma moto, pero también parejas que iban chico o chica en diferentes motos, chicas viajando solas también. Pero sí, en general. Y luego grupos de moteros, eso también. Los moteros muchas veces viajan en grupos, sí. Pero sí, hay mucha gente, y viajando en, no solo en moto, en cualquier cosa que se te pueda ocurrir.
¿Sí?
Sí, caminando, en bicicleta, obviamente, un montón, que para mí es una cosa que los tengo acá arriba porque es muy difícil. O sea, con la moto es duro, imagínate en la bicicleta. Yo a veces iba en subidas así a 3.000 metros y la moto iba que no podía, y los ves pedaleando y dices, tío. Pero bueno,
te traigo
agua, no sé. Luego, sí, caminando también, bueno, de mochilero, millones de personas, hay de todo. A mí lo que me gustaba de estar solo era que me obligaba a juntarme con gente, porque cuando, mismo si estás solo en un bar, por ejemplo, o cenando, aunque si vas dos veces al mismo lugar, tal vez el camarero se te pone a hablar o lo que sea. En cambio, cuando ya estás en pareja o con amigos, es distinta la dinámica, no sé si me explico. Entonces, eso es lo que me parecía interesante. Te obligaba sí o sí a tener que hacer contacto. Y por otro lado, si querías estar completamente solo, es mucho más fácil, no apagas y ya está.
Sí, sens dubte. ¿Cómo se vuelve a una vida convencional? Després de 9 anys voltant pel món.
És complicat, de veritat. Primero porque es más caro vivir en un lugar fijo que viajar, de verdad, es increíble eso, pero ¿sí? Es así, sí, claro. O sea, un alquiler solamente ya es...
Ya, ya, sí, sí.
O sea, no vamos
sí,
a hablar
que nos has de vivienda efectivamente, en España,
pero
efectivamente.
La estoy sufriendo bastante eso. Ya con eso ya es una gran diferencia y estás en movimiento. Entonces, cuando ya estás quieto en un lugar, tú tienes que generar... O sea, cuando estás viajando, aunque sea rutinario el viaje, porque al final es un poco rutinario, yo armaba mi moto, le ponía la maleta, bla, 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 cosas, recorría. Pero al ir cambiando de lugares o de países, o tal vez tenga que cruzar una frontera, o en algunos casos que encontraba alguna celebración o algo que quería fotografiar, entonces tenía que hacer los contactos para poder fotografiar, eso ya te hace una rutina, te cambia un poco la rutina. En cambio, cuando estás en un lugar, tú tienes que hacer todo lo posible para cambiar la rutina continuamente. Y eso es, llega un momento que es muy difícil cambiar esa rutina. Y ahí es cuando a veces dices, estaba mejor cuando estaba viajando, ¿no? Pero bueno, hay momentos, en verdad. Son cosas distintas y las dos cosas tienen cosas buenas y cosas malas. O sea, viajar tampoco es dorado, ¿eh? O sea, no, ¿cómo es que eso?
No, ho ha de
no
ser,
todo
no.
Lo que brilla es oro, ¿vale?
Sí, no, jo m'ho imagino. O sigui, segur que t'has trobat en situacions de tot tipus, no? Bones i dolentes, si vols, després en el capítol d'anècdotes ens expliques. Però com prenies la decisió? Tu has parat la moto per dir una de les fotos que he de fer és aquesta? Has parat la moto? Sí. Decir, oye, no, sí. Una de las fotos es esta, porque todo eso es convertir en un proyecto profesional, como hemos explicado.
Sí, pero las fotos era como una excusa, en verdad. O sea, para mí siempre la foto ha sido una excusa, hasta cuando trabajaba en prensa. Yo me considero curioso, entonces, mismo cuando trabajaba en prensa, hacía proyectos porque hay un tema o algo que me interesaba. Entonces, lo investigaba. Era fotógrafo, obviamente, y entonces utilizaba las fotos para, en vez de escribirlo como haría un periodista o, como en tu caso, hacerme una entrevista para la radio, hacía las fotos y hacía un proyecto con eso. Y en el viaje llevaba la cámara de fotos porque soy fotógrafo, pero hay muchos momentos en los que no hice fotos. No sé, hay una peli que se llama Walter Mitty, ¿sabes? ¿La viste? Cuando está fotografiando un tigre de las nieves.
Así, ¿eh?
Y dice, hay momentos que me los dejo para mí. Pues hay un montón de momentos que no he hecho fotos. Entonces, pero sí, en algunos casos, yendo en la ruta, porque había un paisaje... A veces he sacado solamente fotos para tenerlas para mí, y hay otras en las cuales he tratado de hacer una foto de ese lugar para compartirlo en el proyecto, ¿no?
Ah, recordem que tu la idea original era anar de vacances.
Eso es, claro, eso es.
Però escolta'm, tu tens una relació amb la càmera de fotos des que ets petit, pràcticament.
Sí, claro.
Com va anar això? ¿Cómo fue?
Bueno, yo empecé a trabajar muy joven, a los 21, en un diario en Argentina, pero las fotos me atrajeron cuando tenía 13 en una exposición de fotos de prensa, precisamente. Y lo que me pasó es eso, que vi una muestra. Siempre lo cuento porque me parece interesante el cómo hay gente que tal vez tiene 50 años y no sabe lo que le gustaría hacer, y tú con 13 años puedes saber lo que te gusta hacer a partir de ver una exposición, que ni siquiera es algo que tú sabes si lo puedes hacer, ¿no? Porque a los 13, obviamente, no sabes si vas a poder dedicarte a eso. Vi una muestra de fotos de prensa y había un montón de fotos. Había habido un levantamiento militar en Argentina en el 87 y había salido la gente a protestar y eso para que los militares no volvieran, que ya habíamos tenido una dictadura durísima. Y entonces, cuando vi las fotos, dije, hostias, y sentí cosas, ¿no? Entonces dije, me gustaría que si yo hago una foto, la gente sintiera algo. No sé si lo he logrado, pero al menos he logrado ser fotógrafo, eso ya está bien, la verdad.
Vas treballar, de fet, a la Nación, ¿no?
Sí, empezar a la Nación.
Molt bé. Són 30 anys de carrera professional, has obtingut 3 World Press Photo, que és el màxim reconeixement per la gent que ens escolta i no ho sap, és el màxim reconeixement en el món de la fotografia. Per tant, jo crec que alguna de les teves fotos ha emocionat. No, vull dir, no ens passem de modèstia.
Almenys el jurado del concurso, sí.
Una de les fotografies amb què vas guanyar el premi, va ser per un projecte personal sobre la violència contra les dones a Guatemala.
Sí.
Vull dir que hi ha molt component social aquí de drets humans.
Sí, bueno, yo hice un proyecto que en verdad son cuatro países. Ese es el primero, Guatemala. Mm-hmm. Lo hice entre el 2006 y el 2012. No continuo, pero iba haciéndolo entre medio que iba haciendo otras cosas. Y en esa época se hablaba, pero no tanto, la verdad. Mm-hmm. Mismo el 8 de marzo no era como es ahora, tan reivindicativo, no era. Mm-hmm. Se hacía, pero no tanto, más era el 25 de noviembre. Y nada, leyendo un periódico había una nota que hablaba que Médicos Sin Fronteras estaba atendiendo mujeres que habían sido violadas en Liberia. Y entonces dije, bueno, tal vez podría hacer un proyecto sobre eso. Pero en el mismo periódico, justo estaba aquí esperando la entrevista, vi que han asesinado a otra mujer en otro lado. No llegué a ver el lugar, pero era justo de España otra nota. Dije, bueno, yo vivía en España, yo lo puedo hacer aquí. Entonces empecé a leer y terminé con la mesa llena de papeles, informes, números, estadísticas. Y entonces lo que decidí es agarrar un país en cada continente con diferentes tipos de violencia, diferentes realidades políticas, económicas, tal vez también religiosas. Y entonces hice Guatemala, que es la primera, Congo, India y Noruega. Y con eso intentaba darle como una visión global al problema, que lo es.
Sí, 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 tant. Ja ho hem dit també, que és una, no, que a vegades la vida s'assembla massa a tot arreu, per coses molt bé i per d'altres, doncs, tan tristament com això. Mm-hmm. Què hi ha darrere, la història darrere d'aquesta fotografia amb què vas guanyar el World Press Photo, mm-hmm, aquesta de Guatemala? Això és ràdio, és molt difícil d'imaginar, però potser ens la pots explicar i també descobrir la història que hi havia al darrere.
Sí, bueno, és... jo tenia contactos con los bomberos, que són los que primero llegan a las escenas cuando aparece un cuerpo. Entonces me llamaron, me dijeron, Walter, apareció una mujer asesinada en tal lugar. Yo fui y cuando llegué ya estaba la policía y habían cubierto el cuerpo con una sábana. Entonces yo había estado en otro levantamiento de pruebas, entonces más o menos sabía qué foto podía llegar a tener desde donde estaba. Entonces empecé a ver si me podía subir a algún lado como para hacer algo. Era de noche. Y entonces había un techo arriba del cuerpo. Entonces le pedí al policía si me dejaba pasar, me dijo que no, porque iba a contaminar la escena. Entonces lo que hice fue ir a las casas de los costados, pedir permiso, y a través de pasar por el patio de atrás, me subí al techo. Entonces estuve ahí arriba como 2 horas y media, más o menos, haciendo fotos de los policías levantando las pruebas. Y en un momento, ¿viste? Es como CSI, igual, lo mismo. La policía va poniendo esos triangulitos con los números,
sí,
que son los disparos. Entonces empezaron a poner 1, 2, 3, 4, 5, 16.
Wow.
Entonces fue como, wow. Y otra cosa es que los disparos eran del 1 al 7 más o menos, había una distancia entre cada uno, y los últimos eran, nada, todos uno al lado de otro, ¿no? Entonces, sí o sí hay un componente de que el asesino conocía a la mujer que asesinaron. Estaba la hermana ahí. Entonces, cuando bajé, le pedí el teléfono. Le dije, estaba haciendo un proyecto, si podía fotografiar el velatorio en su casa para ver también un poco el interior de la familia y eso. Me permitieron. Entonces, al día siguiente, por 2 días estuve yendo duró 2 días el velatorio. Y luego acompañé a la procesión hasta el cementerio. Y había un montón de gente, se ve que a la mujer la querían un montón porque había muchísima gente. Y luego, 6 años después, un periódico de Estados Unidos me contrató para que volviera a Guatemala a hacer un proyecto sobre lo mismo, pero con ahora. Y entonces lo que hice, como yo tenía los datos de las personas que había fotografiado, volví a la casa esta, pues yo me acordaba dónde era más o menos, y entonces entrevisté a la madre. Y obviamente no habían investigado, ellos sabían quién era, pero no habían investigado. O sea, completamente una falta de justicia terrible, ¿no? Y así me pasó con 3 o 4 casos que yo había fotografiado, y 6 años después, ellas sabían quién. Es más, el asesino vivía a 3 cuadras. Y nadie, no investigan, ¿sabes? Es una impunidad terrible.
Sí. Sí. Qué historia, ¿no? Porque además, claro, cuando tú haces la fotografía, no sabes realmente que que tienes entre manos, ¿no? Porque es imposible de saber. Y qué mérito, ¿no? Y eso demuestra también mucho cómo, de cómo trabajáis los buenos fotoperiodistas, que os hacéis casi invisibles, porque fotografiar el velatorio después de una muerte tan traumática y trágica, ¿no?
Sí, bueno, en general yo doy clases, doy talleres de fotografía, entonces siempre explico que lo más difícil es fotografiar precisamente eso, un funeral. Claro. Es lo más, no hay nada más difícil, porque tú estás en un lugar que no perteneces a ese lugar, en un lugar generalmente cerrado, toda la gente está llorando o está destruida porque le han matado a alguien de la familia. Entonces tienes que ser como completamente invisible. Entonces es hacer la menor cantidad de fotos posibles, llamar lo menos posible la atención, ser súper respetuoso, tener el permiso para estar ahí, eso es obvio. Sin el permiso igual no puedes estar, porque obviamente es que sacarían enseguida. Pero es todo un trabajo que no es solamente hacer la foto y ya. O sea, para mí siempre digo que hacer la foto es lo más sencillo, entre comillas, ¿no?
Ya. ¿Treballes amb càmera professional, telèfon mòbil, alguna vegada?
No, bueno, en el viaje sí, hacía, pero pues tengo una aplicación que hace unas cosas interesantes y ya. Pero no.
Molt bé. Doncs, escolta, ha estat molt agradable aquesta conversa. Walter Estrada, que és a Barcelona participant en el Fotofòrum Fest. De fet, participes en aquest congrés live dedicat al fotoperiodisme, a la fotografia sobre natura, aventura i viatges. Gràcies per també visitar el Catalunya Nit.
Merci.
Passen ja 6 minuts a 11:45 de la nit. Fem una petita pausa i de seguida saludem l'Àlex Gorina.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
És dijous i és aquesta hora, que és l'hora habitual de l'hora golfa amb l'Àlex Gorina. Bona nit, com estàs?
Bona nit, Agnès. Avui fem duet, no?
Avui fem duet, sí. Bé. Avui fem duet de dijous, frec. De dijous okay. Sant. Val. De dijous sant. Però d'entrada portes perla, tu, tot i ser una setmana així...
Absolutament, tot i que en lloc de dir estrenaran demà, la van estrenar ahir, per fer ja el cap de setmana llarg i les recaptacions de 4 dies i no 2 o 3, que llavors augmenta la sensació. És la gràcia del tema, i la pel·lícula es diu La Gràcia.
Ancora 6 mesi e torni a casa tua.
Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
Estem sentint a Toni Servillo, l'actor favorit del director d'aquesta pel·lícula, Paolo Sorrentino. Junts van fer un hit absolut del cinema d'autor, que recordareu perfectament que és La Grande Bellezza, i altres pel·lícules que, com per exemple, Partenope, o que a tu t'agrada molt.
Partenope m'encanta.
És un altre Sorrentino, però també ha fet diverses pel·lícules sobre presidents de la República i primers ministres, no? Va ser el cas de la pel·lícula que va dedicar a Silvio Berlusconi, que poca gent va veure, però que ara convindria que fes una sobre Trump. Ja està tot dit, no? El president de la República, interpretat per Toni Servillo, té 6 mesos per acabar el seu regnat. Democràcia cristiana. Senyor elegant, saber, sensible, de totes maneres, intel·ligent, claríssimament, amb un gran dubte. Té només un temps limitat per dues últimes decisions definitives. Signar la llei d'eutanàsia, alerta, i concessió de 2 indults. I el seu esquema mental moral es troba en un dilema, no? Les contradiccions i les diferències entre ser un governador i ser un home de principis. I aquests principis a vegades han d'anar contra l'opinió pública i contra el que li demanen els altres, no? La gràcia de Sorrentino és que l'enfoca amb respecte i amb humor despietat. Les dues coses alhora. I el resultat és una pel·lícula divertida, tràgica, meravellosament filmada i interpretada com un prodigi. En fi, la gràcia que vol donar el perdó, eh?
Sí, sí, sí.
I també vol dir la gràcia. La gràcia i Ells ho diuen, quan ets president de la República, és la seva gràcia, o sigui, vostè és la gràcia. Mm-hmm. O sigui, que juga amb les paraules com juga amb els temes de la pel·lícula.
Doncs, apuntadíssima, mm-hmm. perquè si a sobre la recomanes, sent d'en Sorrentino, doncs hi anem de cap. A veure, abans dèiem que és Dijous Sant.
Efectivament.
Tu t'agafes el tema,
sí,
d'alguna manera.
Sí, perquè ara, com us cantaran una mica els de Jesucrist Superstar, aquesta és la nit on hi va haver el Sant Sopar. És a dir, després se'n van anar a l'hort de les Oliveres, el Sant Pere va abjurar de Jesucrist, el van empresonar, i l'endemà
es va complicar la nit.
Coronar d'espines, el van fetejar, el van crucificar, etc, etc. Però primer va haver un sopar amb una traïció, no? He pensat que estava bé recomanar-vos quatre autors i quatre pel·lícules d'aquests autors que els hi ha importat molt el menjar i la reunió que representa fer un sopar. Alerta, per aquí començarem, amigues i amics. Primer, amb la Tuna de Botín i el menú d'aquest grup, per parlar de Luis Buñuel.
Un buen menú. Solo mi asado con patatas fritas.
Molt espanyol. Si parlem de Luis Buñuel, pensem en els burgesos de Sopar Interminable de l'Àngel Exterminador, que no poden sortir de casa i de la reunió. O dels menjars que prepara Lola Gaus a Don Lope a la pel·lícula Tristana, o dels sopars al vàter i els vàters dels sopars del disquet Encant de la Burgesia. Mira'm. Perquè ell inventa que tots són coses que hem creat sense cap mena de raó explícita. Per exemple, per què ens reunim a sopar i ens anem al vàter d'amagat al final del passadís a la dreta? I ella, la pel·lícula, el que fa és que estiguin al vàter tots al voltant de la taula fent el que han de fer, i quan volen menjar demanen permís així a cau d'orella i els diuen al final a la dreta. I allà tenen el sopar preparat. Bueno, la pel·lícula definitiva sobre un sopar de Luis Buñuel, clar, és la que fa una paròdia del sopar de Jesucrist i els apòstols a Viridiana.
Lina nos va a sacar un retrato a dos como recuerdo.
¿Y con qué máquina?
Con una que me regalaron mis papás. Con él se ha hecho la cosa. Si no os estáis quietos, no os retrato.
Prohibida molts anys a Espanya, aquesta pel·lícula. Blasfema pel Vaticà, només perquè presentava això, un darrer sopar de pobres, barrejar d'actors i pobres reals, que va portar Buñuel per fer més realista l'escena. I Lola Gaus, l'actriu que fa la fotografia del Sant Sopar, aixecant-se la faldilla i enfocant la càmera en els allà presents. Això va ser el dislate total i definitiu, però és una escena realment digna de Leonardo da Vinci. Passem a un altre tema musical. La primera, Gimnopédie, d'Eric Satie, que és una delícia musical.
És una delícia, i tant.
Això m'acompanya tantes vegades.
A mi també, fixa't.
És la música que fa servir de banda sonora Louis Malle, el director Louis Malle, i sobretot a la seva etapa americana, quan van a fer Bani en la calle 42, Atlantic City, van a fer Alamo Bay, etc. I aquesta pel·lícula, que va veure molt poca gent, però s'ha acabat convertint en una pel·lícula de culte que es diu El meu sopar amb André. Era una pel·lícula del 1981. L'interpretava un actor que agrada moltíssim a una persona que jo conec, que es diu Wallace Shawn, que havia vist, no sé si totes les representacions d'una obra sobre Alicia, que havia dirigit i interpretat André Gregory, l'altre actor de la pel·lícula, i que havia fet amb el seu grup teatral de Nova York, Manhattan Project. I van filmar un sopar de tots dos, no improvisat, molt ben escrit, però que poc a poc va donar peu a improvisacions mentre rodaven, en què parlaven del teatre, de la representació, del món de l'art, de la responsabilitat estètica, de la responsabilitat moral, també. És a dir, hi ha tota una exposició dels dilemes que envolten el fet de la creació que et pot semblar, però això s'aguanta en una pel·lícula, amb dos homes asseguts a una taula, xerrant, la gent no hi anava, fins que de cop voltava a córrer la veu, i la fascinació davant d'una conversa tan ben travada, tan comprensible i tan interessant sobre el món de l'art i de la creació, com deia, va acabar fascinant i cridant a la gent. Per tant, chapeau absolut també a aquesta pel·lícula. La tercera, a veure, jo crec que he de posar Una nit nanana. I parlar-vos de els menjars, les taules neorealistes de Luchino Visconti a la seva joventut, a la Terra Trema, bellíssima, amb aquells dinars de pobres al costat del riu, en el que podien dir allò, el sopar al bosc, no? Per entendre's, el pícnic. O Rocco i els seus germans, també, no? O a la taula de la recepció del príncep de Salina, quan va l'alcalde de Vilafugata a conèixer a la família, i és un burgès, per veure si es casen el nebot del príncep amb la filla del burgès, perquè el príncep necessita els diners de la burgesia. O el gran ball del Palazzo de Valguarnera, a Palerm, al moment en què Burt Lancaster balla amb Claudia Cardinale i es segella la presentació en societat d'aquesta dona. Enmig d'un gran sopar rodat en l'autèntic palau, jo us recomano la visita a Palerm de tot això, en un moment meravellós en què es firma l'acte d'aquesta, diguem, d'aquest pacte de poder a noblesa i de noblesa a poder. Amb Alain Delon, Claude Cardinale i Lancaster.
Caro zio, se gli applausi non sono scrosciati è solo perché un leone della tua specie in cui il rispetto non incoraggia sconvenienze, ma ti meritavi un'ovazione.
E ora venga al nostro tavolo a cenare con noi.
No, Angeli, i ricordi di gioventù sono ancora molto vivi e so fin troppo bene quanto vi sarebbe fastidioso cenare con un vecchio zio.
Questo non è vero.
Ma sì, gli innamorati vogliono stare soli.
Aquell dinar el van fer de debò i l'havien de renovar constantment perquè va durar tants dies el rodatge que no paraven els cuiners de posar al dia els plats que es menjaven els extras i els actors de la pel·lícula. Per cert, en una altra pel·lícula de Visconti, que era una pel·lícula que, recordeu, La caída de los dioses, a l'arribada del nazisme i una família d'industrials i com pacten amb Hitler i tot plegat, hi ha un sopar, una taula de sopar al començament de la pel·lícula, són gent riquíssima, que és l'única vegada en la història que hi ha un premi que es dona a la millor taula de recepció d'un sopar real. Sempre es dona el sopar que dona la reina d'Anglaterra al rei de no sé on, i a veure com està la taula parada, els gots, les distàncies, la ubicació de les coses. Sempre es donen a taules reals. L'única vegada que es va donar el premi a una taula de ficció va ser en aquesta pel·lícula del Capvespre dels Déus, de Luchino Visconti. I acabarem amb Ettore Scola, us poso un tema musical, evidentment, també, una mena de bossa nova, que correspon també a la pel·lícula Metti una sera a cena. Imagina't que una nit, sopant, passa alguna cosa, perquè és un director Ettore Scola que va filmar sempre reunions d'amics, també, per explicar-se les històries i descobrir els secrets, no? Les festes intel·lectuals als terrats de Roma, a la terrassa, els canapés que es mengen a la sala de ball, els macarrons que es prenien Marcello Mastroianni, Jack Lemmon, en una pel·lícula seva que es deia Macaroni, els sopars de generacions a la casa d'una família al llarg d'un segle, en van passant aquestes generacions i sempre mengen el mateix, sempre mengen el mateix. I al final, la cena al restaurant Arturo il Portico, autèntic, van anar i el van tancar i van rodar a Roma també l'any 1998. Fanny Ardant feia de la directora del restaurant i van reunir a la crem de la crem dels supervivents del cinema italià, Vittorio Gassman, Giancarlo Giannini, Stefania Sandrelli, Adalberto Maria Merli, tots sopant i la càmera passant de taula en taula, evidentment amb plans falsificats, per conèixer tots els secrets d'aquesta aristocràcia intel·lectual italiana que Ettore Scola retratava d'aquesta manera. Una pel·lícula molt divertida, molt interessant, i Ettore Scola, un director, a recuperar completament.
El que no passi al voltant d'una taula,
no,
eh?
No, que no.
Sí. Totalment.
Per exemple, a aquesta taula on ens trobem ara mateix. Ens
també
trobem la setmana que ve,
aquí.
També.
Exacte.
Segur.
I tant, home, aquí t'esperem, 7 dies.
El Pequeño Chef us recorda. Dijous que ve a aquesta hora ens trobarem aquí.
Dotze minuts i arribarem a la mitjanit. És aquell punt del programa en què habitualment connectaríem amb la nostra rotativa de referència, però passa que demà és festa i, de moment, els diaris demà, com que no n'hi ha, no ens arriben portades. Però sí que podem saludar la Marta Prat. Bona nit.
Bona nit.
Editora en cap de la redacció d'informatius, perquè demà sí que, igualment, en programació especial, però estarem pendents de l'actualitat aquí.
Sí, perquè la gràcia de la ràdio és que sí que hi ha ràdio 365 dies, 24 hores a la setmana, així que nosaltres no marxem. I demà, doncs, estarem pendents d'aquesta Artemis 2 que entra en una fase clau de la trajectòria lunar perquè deixa l'òrbita terrestre per passar ja directament a la trajectòria que va cap a la Lluna, així que estarem pendents de com va això. Aquesta matinada ens explicaran els experts de la NASA si està resultant bé o no l'operació. També estarem pendents de tot això que heu explicat al Catalunya Nit sobre aquesta quarantena de països que s'han aliat per intentar forçar o pressionar a través de la via diplomàtica a Iran per reobrir l'estret d'Hormuz, que, com sabem, doncs és un estret, un pas importantíssim per al trànsit mundial de petroli, de fertilitzants, etc. Per tant, estarem pendents si Teheran, el règim de Teheran, respon a aquesta petició que li fan. I també sapigueu que demà continua la programació de Catalunya Ràdio, com us deia, l'única cosa que amb algunes variacions d'horari, al matí a Catalunya Ràdio comença a les 8, tindreu el Catalunya migdia, com sempre, a les 2 del migdia, la tarda comença també una miqueta més tard i començarà a les 5, no hi haurà Catalunya Nit, però no. Sí, hi haurà Catalunya Vespre a les 7, si us voleu actualitzar, i si no, teniu el 3Cat Info durant tot el dia per saber què és el que està passant al món i, per tant, doncs, us farem companyia.
Gràcies, Marta.
A vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Encarem ja la recta final del programa i del dia amb una persona que jo diria que, si no és la que més ha lluitat per aconseguir una abraçada entre una mare i un fill en retrobat a Catalunya, doncs, si no és la primera, és la segona. És una dona que ha investigat molt el cas dels bebès robats durant el franquisme. La saludem ja. És Neus Roig Prunyonosa, doctora en Ciències Humanes i Socials i també antropòloga. Bona nit, Neus.
Bona nit, Agnès.
Has après alguna cosa?
Un plaer estar aquí amb tu.
Gràcies, gràcies. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
He après molt, perquè, a més, m'encanta el vostre programa, perquè, per un costat, he vist tota la part negativa que porta la guerra, les conseqüències que porta, els problemes econòmics que porta tot el fet del preu que està pujant al barril, i Àsia, per la quantitat de població que té, doncs, tots els problemes que tenen amb el petroli i el gas. Com Trump, doncs, a qui no li convé com fa les coses el destitueix, com és la fiscal general dels Estats Units. També sobta molt l'agressió a un dels tres nois implicats a l'agressió d'un menor discapacitat a l'Arbós. I també, clar, el perill que hi ha amb els allaus a Catalunya. Jo no sabia, per exemple, que una persona viva com a màxim pot estar 10 minuts i queda sota la neu. I, per tant, és molt important que les persones que vagin a la muntanya, doncs, siguin conscients de que tenen que saber quins coneixements tenen i portar el material bàsic per poder-se ajudar, no?
Són moltes coses.
Sí, però hi ha una part molt bonica, i jo em quedo amb el que ha dit el Jerónimo Villanueva, director associat del Sistema Solar de la NASA, quan ha dit que és el començament d'una nova era amb l'Artemis II i que la investigació espacial ens unifica com a humanitat. Ojalà sigui veritat. Ojalà sigui veritat que siguem capaços de tot això que passa als murs, doncs, que aquests 40 països que s'han associat, que han començat a parlar, doncs, siguin capaços de fer-ho i de que comencin les converses de pau.
Neus, parlem del teu tema perquè tenim poquet temps i tu tens molta teca, però tinc aquí apuntat, perquè ara fa dies que no parlem, però amb la Lídia Oriols, que és qui prepara el guió, que teniu un cas de 2012 de bebès robats.
Tenim un cas a Tarragona, és un cas de l'1 de setembre de l'any 76. Va ser un part complicat, o sigui, el que els hi van explicar no els hi va quadrar, per dir-ho d'alguna manera, i llavors ells el que van fer quan van sortir els primers casos de nadons robats va ser demanar un certificat d'enterrament al cementiri de Tarragona, que els hi van contestar que era negatiu. Llavors, amb aquest negatiu volia dir que el nadó no havia entrat al cementiri, ells van posar la denúncia. Però el 2012, l'any següent, apareix un certificat signat pel conseller delegat del cementiri de Tarragona que diu que de l'1 al 15 de setembre de l'any 76 havien entrat 3 fetus sense identificar al cementiri de Tarragona. I, per tant, amb aquest s'identifica que un d'aquests 3 serà el d'aquesta senyora i que, per tant, li arxiven el cas. Nosaltres, a l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, vam aconseguir l'any passat demostrar que aquestes entrades eren falses. O sigui, bueno, eren falses. Si eren, no estaven documentades al llibre d'entrada del cementiri. Perquè el llibre d'entrada del cementiri, l'últim nadó que entra és el 5 d'agost del 76 i fins a l'1 de novembre del 76 no en torna a entrar cap, però els dos nadons aquests estan identificats. A partir d'aquí, tot això es presenta al jutjat i a dia d'avui, d'això fa un any, perquè es va presentar al jutjat de Tarragona totes les proves el dia 5 d'abril del 2025 i a dia d'avui encara no hi ha contestat.
No sabem res. La teva és una lluita constant des de fa molts anys. Sabries dir-me una xifra? Quants casos heu aconseguit descobrir? Ja no et dic de retrobar, però descobrir bebès que van ser robats i donats en adopcions a famílies que potser no ho sabien que eren robats, però que en tot cas eren adopcions il·legítimes. Una xifra.
Mira, jo sempre poso com a exemple la gran feinada que està fent Maternitat de Barcelona. Ells sols han entregat més de 2.500 identitats de persones que van néixer a maternitat i que van ser donades amb adopció o estan registrats com a fills biològics de la mare que no els va parir. O sigui, tota aquella casuística que tenim sempre entre mans, només ells ja són 2.500. I ja s'està començant a resoldre el cas del Sant Cosme i Sant Damián, que era una clínica on hi naixien criatures però no hi parien mares. De les 34 denúncies que hi havien posades del Sant Cosme i Sant Damià a l'any 91, ja només en queda una per resoldre. Per tant, o sigui, es van resolent casos. Es van resolent casos i és el que tu has dit, no? Aquesta primera abraçada entre una mare i un fill compensa tota la lluita i tota la feina que portem feta. Però sí que vull deixar evident que els jutjats no ens estan ajudant. És una muntanya russa contínua.
El 2018 la Neus va escriure el llibre No llores que vas a ser feliz. És un títol molt commovedor i que forma part d'una carta que rebien els nens per explicar-los que suposadament la seva mare els va abandonar. Exactament la mateixa carta en diversos casos i els han fet que demostra, no?, i que, doncs, que hi havia una organització que es dedicava a això. És un llibre que recull la teva extensa tesi sobre els nens robats a Espanya entre el 1938 i el 1996. I a la qual hi has dedicat bona part de la teva vida. Encarem ara sí la recta final del programa. Looking back at white and black reminders of my past. Al llarg d'aquesta setmana, que és curta, perquè demà, ara ho dèiem, no hi haurà Catalunya a nit, els últims minuts ens ha acompanyat Paul McCartney, que és qui canta aquesta cançó, Days We Left Behind, i que forma part del seu nou disc, que sortirà publicat el 29 de maig d'aquest mateix any. Avui, qui tindrà l'última paraula, acompanyada d'aquesta banda sonora, és la Neus Roig Prunyonosa, doctora en Ciències Humanes i Socials i antropòloga, presidenta de l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors i investigadora del tràfic de nadons que hi va haver a Espanya entre el 1938 i el 1996. Neus, t'agraïm moltíssim que ens hagis escoltat en la distància, que hagis escoltat i ens hagis acompanyat aquestes dues hores. Ara aquests micròfons són teus perquè tinguis l'última paraula del dia.
Moltíssimes gràcies. Doncs mira, jo voldria acabar amb una frase per animar a continuar totes les persones que lluiten en diferents causes i que a vegades ens desmoralitzem. Per a mi, la veritat és com l'aigua d'un riu, que per molt que l'intentin canalitzar i controlar, sempre acaba trobant el camí per arribar al seu destí. No desfalliu. Bona nit, Catalunya.
Nothing stays the same, and no one